Això és Camins, cap de setmana. Comencem el nostre contingut exclusiu de Lux per als dissabtes amb aquesta secció. Cada 15 dies, ja ho sabeu, t'espero lluny d'aquí, la nostra secció sobre viatges, en què us presentem tots els destins, totes les propostes que us fan des de RC Cultural, que és la nostra agència de viatges de confiança, cuya mestressa, cuya ama i senyora és Mònica Padrol, que avui no ens acompanya, té compromisos, però ens ha enviat un substitut, podríem dir, una persona que col·labora amb ells des de fa molts anys. Us sonarà amic de la casa, des de fa molts anys també. Ell és Jaume Saladrigues, que és guia turístic i expert en Japó. Segurament ens parlarà del Japó, ja el podem saludar. Jaume Saladrigues, bona vesprada.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
No, home, no, gràcies a tu per venir, per retornar a Radio Estela. Ja feia temps, entre
feia temps, sí, i altres. Jo crec que abans del Covid, no?
Jo crec que sí, feia molt de temps, però tu i jo havíem coincidit en etapes anteriors, sí. Per tant, és un plaer tornar a coincidir. Ja sabeu, RT Cultural, us dono dades perquè sempre està molt bé que pugueu consultar qualsevol dubte que tingueu sobre els viatges, sobre les destinacions, sobre les condicions. Podeu consultar, hi ha moltíssima informació a la pàgina web rtcultural.com. També podeu trucar al 93 12 27 70 0. A veure, ho diré millor, això. 93 122 67 00 és el telèfon de RT Cultural. Mònica Padró i el seu equip us atendran amb molta amabilitat sobre qualsevol dubte que tingueu. També podeu enviar un correu electrònic a info@rtcultural.com. Avui Jaume Saladrigues ens parla d'un dels seus destins predilectes, expert, has estat allà moltes vegades. Parlarem del Japó. Quantes vegades has estat al Japó, Jaume?
No les conto, les vegades.
No les comptes, estàs descomptat ja, eh?
Fa de mal dir. Però no tampoc tantes, eh? Mira, a mi, jo tinc una cosa amb el tema d'aquesta professió i és que m'agrada molt repetir destins. Sí. I m'agrada molt repetir Japó perquè sempre descobreixes un nou Japó. El Japó és un país que sorprèn. Quan creus que el comprens una mica, de cop i volta et trobes amb
un altre
perspectiva, un altre matís. Parlant de matisos. Mm. Nosaltres farem aquest viatge al Japó al novembre, que és plena tardor, i els japonesos posen molta atenció, molta cura en veure aquests canvis de transició, d'estacions. No? Per ells no hi ha quatre estacions, com per nosaltres. Hi ha 8, 12 o 24, si vols. Es fixen molt en aquests moments d'interludi, no? entre petits canvis subtils, que potser nosaltres no hi posem massa atenció, que ho veus doncs, amb el canvi de la fulla o la floració de determinades espècies. Quan, per exemple, doncs, es produeix una d'aquestes coses, la gent doncs, va als parcs a gaudir dels jardins i una cosa extraordinària. Sí. I això és una de les coses que gaudiran molt en aquest viatge. És un viatge de contrastos.
Molt bé. Veritablement. És per al novembre, les dates les tens al cap?
No les tenim encara. Però però aviat les tindrem i la Mònica doncs, ho tindrà ben aviat. Suposo que serà cap a principis de novembre, però no vull dir cap...
I teniu una idea de quants dies podrà ser?
Sí, unes 2 setmanes.
2 setmanes, clar, ja que després fins allà...
El país és molt gran, són gairebé 3.000 i pico quilòmetres de punta a punta. Nosaltres només ens concentrem a la illa principal, Honshu, que és bàsicament doncs, Tòquio, Osaka, Kyoto, un munt de llocs importants que es troben a una sola illa, no? Hiroshima també, altres llocs de com aquests... Però per veure una mica de tot Japó ens faria falta molt més temps.
Molt més, segur.
Però jo crec que per algú que no ha estat mai al Japó, com a viatge d'introducció, s'ha de començar per aquí. Això és fonamental.
Aquest és un viatge introductori, podríem dir.
Jo diria que sí, però com dic, alguna vegada ens hem trobat amb gent que no és la primera vegada que van al Japó i estan encantats de repetir alguns destins del viatge, no? Perquè, com deia abans, doncs, sempre et sorprèn, no? Sempre hi ha coses noves per descobrir d'alguna cosa que ja has vist.
Jo crec que alguna vegada, quan hem parlat de Japó aquí, t'he dit que jo tinc la sensació que aquelles cultures orientals és com viatjar gairebé a un altre planeta, perquè són tan diferents a nosaltres, amb tantes sensibilitats diferents, maneres de fer, cultura, menjar, no? Gastronomia, doncs que és com endinsar-te en un viatge d'altre món.
Una mica així ho és veritat que sí. El Japó ha fet un canvi sorprenent en molt poc temps. No? El Japó era un país que vivia en l'edat mitjana, pràcticament, fins a ben entrat al segle XIX, quan va començar la dinastia Meiji, amb l'emperador Meiji, van fer una transformació i van començar a viatjar, ells també, per copiar, no? Per posar-se al dia després de les fetes a la Segona Guerra Mundial, la gran humiliació que per ells va suposar, doncs, una altra vegada més, com l'Au Fènix, van renéixer i van començar doncs, a desenvolupar-se i agafar el millor de tot, amb el tema de la cuina que tu comentaves,
sí.
Tu sabies que és un dels països que més vegades ha rebutjat restaurants, estrelles Michelin.
Les ha rebutjades?
Les ha rebutjades. Tenen molts restaurants amb estrelles Michelin, però molts altres diuen no en volem, perquè qui són els francesos, per dir-nos a nosaltres, com hem de cuinar, no? És una mica graciós. La cuina internacional, perquè amb aquest viatge de RD Cultural tastarem, perquè això es tracta, no?, d'empapar-te de sensacions, d'emocions, no?, i la gastronomia és una d'ells. Menjarem cuines japoneses, en plural, però també cuina internacional. Jo avui comentava amb un client meu de shiatsu, tu saps que jo soc terapeuta de shiatsu una mica, un tipus de teràpia, i comentava amb ell que jo, en lloc del món, m'he menjat millor truita francesa que al Japó.
Què dius?
Sí.
Però quina contradicció, no?
La forma, la textura, el punt de sal...
Perquè jo tinc la sensació que els japonesos, inclús, ja no només estem parlant d'alta cuina, no? Qualsevol... és una de les dels punts fonamentals, és la delicadesa que li posen a les coses, no?
Saps aquesta paraula que s'ha presentat de moda que en diuen mindfulness, no? Que tothom ara ho té, fins i tot hi ha coaches de mindfulness i coses d'aquestes.
Sí.
Mindfulness no vol dir res més que posar atenció amb allò que estàs fent al 100%. I jo crec que els japonesos són una mica així. Posen molta atenció amb allò que fan per insignificant que pugui semblar. Tot hi posen molta atenció, molta cura. El client, el comensal, és rei, ha tractat molt bé.
Sí,
això és una cosa que el nostre passatger, el nostre client de RT Cultural veurà immediatament, no? El bon tracte, l'amabilitat que té el japonès, que és una cosa extraordinària, és fantàstic.
Escolta, i ara, jo sempre, quan estic amb la Mònica, sempre li dic, a mi m'interessa molt el tema de la gastronomia, perquè jo crec que, tu ho has dit ara, és a dir, si és un viatge a altra cultura, a sensacions noves, sensacions diferents, jo crec que el paladar, no?, és una de les que ens donen el to més concret, no?, de la sensibilitat de cada indret del món, no?
Exacte.
I al Japó, clar, ara mateix tenim una invasió aquí a Catalunya, al món sencer, jo crec, de cuina que ens la venen com a japonesa.
Compte amb això, perquè tens molta raó.
És a dir, clar, jo poso en dubte, dic, tu que vas allà, aquests viatges que feu in situ, que has estat tantes vegades, què? És veritablement cuina japonesa aquí, la que tenim aquí?
Aquí tenim molt bona cuina japonesa, tenim molt bons restauradors japonesos, altres que no ho són, però que, bueno, que doncs, ens han empapat molt i coneixen molt bé el producte i ho saben fer molt bé, però també tenim un altre tipus de cuina japonesa que són xinesos que fan cuina japonesa a la seva manera. A la seva manera. Aleshores, aquest no és una cuina, francament, per guiar-te. D'això n'hi ha molt, evidentment, perquè és un tema de preu, també, no? Poden fer més econòmic. Però, no, tenim de bons restaurants, naturalment que sí. Però jo crec que al Japó és molt fàcil no equivocar-te d'allò, perquè a tot arreu, per senzill o sofisticat que sigui, saps que menjaràs bé. Saps que menjaràs bé. Menges bé. No n'hi ha sorpreses desagradables.
Perfecte.
Des d'una taverna fins a un restaurant doncs, de gran luxe.
Bueno, és aquesta delicadesa, no?, que tothom té.
Exacte.
Allà. És això, la trobes per el lloc. Escolta, i respecte a, diguem-ne, indrets obligats, aquells que no et pots oblidar mai a la vida...
Tantes coses, eh? Evidentment, Tòquio, que no, probablement començarem per Tòquio, però Osaka, això està per definir encara, doncs s'ha de conèixer, perquè Tòquio ja en si... És un món, és una petita... Bueno, és un microcosmos enorme, també. Hi ha moltes... Tòquio s'ha de conèixer pel tema del metro, els trens, els taxis, els teatres, els karaoke, la vida nocturna...
El karaoke
és una cosa molt curiosa. El karaoke és obligat al Japó, igual que aquí és obligat doncs, anar a la sala de família o fer una cosa d'aquestes elements significatives, tothom al Japó ha d'anar al karaoke... Alguna vegada a la vida ho ha de fer, no?
Clar.
I a nivell empresarial també. Hi ha molts llocs de karaoke. Sempre estàvem a un tercer o quart o cinquè pis d'un edifici de gratacels o que sigui.
Bé, bueno,
mai a peu de carrer.
Ve a la meva ment la pel·lícula famosa de Sofia Coppola, Lost in Translation, no?
Sí,
perquè sí que és cert que el karaoke estava com en un edifici, no a peu de carrer.
No, mai. Sempre està tancat.
Sí, sí.
Les parets acotxades, perquè allà disbauxa total. El Japó és una cosa que ara, ara entendrem per què és tan necessari el karaoke. Som molt de... són una mica tancats, en el sentit que no expressen bé les seves emocions. Mm. No? Són molt, tenen un punt d'honor extraordinari.
Per tant, la música, no?, els ofereix aquesta via d'escape, no? Podríem dir.
Hi ha d'haver una vàlvula, tu, d'escape.
S'identifiquen amb la cançó i, d'alguna manera...
Sí, durant el dia també, exacte, s'identifiquen amb la cançó i, almenys, durant el dia, potser han acumulat molt estrès degut a la feina, sí, treballen molt, és veritat, això no és cap tòpic, i després, doncs, surten i disbauxa total, i aquí es desfermen. I doncs s'identifica amb una cançó, el que sigui, i criden i riuen i bueno, és fantàstic, és una cosa, una experiència molt, molt interessant, no? És, ara... és això, tens, després tens els monestirs, no? On hi ha un silenci, sí, una pau, la cerimònia del te, veus el contrast? Vens d'una cosa totalment esbojarrada, una cosa totalment, doncs, tranquil·la, de pau, que a nosaltres a vegades ens costa entrar-hi.
Oh, i tant.
Perquè venim d'un...
Nosaltres som més de karaoke que de cerimònia del te.
Podríem dir-ho així, no? Una miqueta, sí, però també i això forma part del nostre viatge, per cert, eh? Mm. La cerimònia del te i aquestes coses tan representatives d'aquest Japó més.
Escolta una cosa, ara al·lucinaràs, però portem 10 minuts ja.
A mi em passa el temps volant, perdo el món de vista, quan parlem de viatges, ja ho saps, i sí, especialment parlant del Japó.
Escolta, bueno, doncs sabeu que per al novembre encara no hi ha dates perquè s'està acabant de lligar tot plegat, però per al novembre ja us podeu anar interessant per aquest viatge al Japó, un viatge al Tremont, un viatge a una altra sensibilitat, que de la mà de Mònica Padrol i Jaume Saladrigas podreu descobrir de manera, doncs, molt curosa. Però va, abans d'acabar... Sí,
sí. La música aquesta que hem posat, sí, sí, és Sarah Vaughan, és que, bueno, és molt japonesa, t'explicaré per què.
Ah, vale. Jo, no ho sembla, eh?
No, clar, és Sarah Vaughan. Però hi ha un escriptor que molt conegut per arreu de nosaltres que es diu Haruki Murakami. Mm. Haruki Murakami va començar amb un bar de jazz, a Kyoto, perquè és natural de Kyoto. I el jazz és la seva gran passió. I d'alguna forma els japonesos, poder per Haruki Murakami o d'altres, són grans amants del jazz, d'aquesta música tan bonica que hem, uh-huh, que hem posat ara. Però bueno, ara me'n recordo, per exemple, del Ryuichi Sakamoto, grandíssim pianista que ha mort d'ara fa uns dies. La música japonesa haguéssim pogut triar qualsevol altra, però bueno, m'he passat. Per què no posem aquesta?
És molt guapa. Acompanya molt bé, això.
Sí?
Sí, sí. Va, per acabar, un apunt sobre l'Àfrica Austral, que em deies al principi que la tenia allà també a tocar.
Ai, Àfrica Austral, Namíbia, Sud-àfrica, aquestes coses, no? Bueno, és una altra... és com parlar del vi,
clar,
jo què sé.
Sí, sí, un ou i una castanya, pràcticament.
Un ou i una
tots
castanya.
Tots són viatges,
tots
però
són viatges,
diferents.
D'un país molt poblat, com és el Japó, amb una gran activitat humana, no? Un país, doncs, que és deserts en plural, no? Perquè sí, són molts tipus de desert, molt poc poblat, fantàstic, vora de l'Atlàntic, amb una història fascinant, a tocar de Sud-àfrica, va ser part de Sud-àfrica de molts anys, abans era una colònia alemana. Meravellós. Però no tenim temps per entrar-hi en això.
Escolta, però tindrem molts programes per endavant i moltes estones de t'espero lluny d'aquí perquè puguis tornar a visitar-nos si et ve de gust,
doncs,
i explicar-nos.
Realment, ja ho saps tu, que sí.
I donar-nos
detalls. M'encanta venir a aquesta casa.
Jaume Saladrigas, guia turístic expert en Japó, us espera al novembre per acompanyar-vos. Per
sí,
aquella...
per favor, animeu-vos, que val molt la pena.
I tant. Doncs tot de la mà d'RT Cultural, l'agència de viatges de confiança, que és la magina també d'aquest espai. Mònica Padrol és la seva alma mater. Podeu trucar per més informació al 93-122-6700, 93-122-6700, o enviar un correu electrònic a info@rtcultural.com. Jaume.
Arigato gozaimashita.
Un plaer. En català correcte. Un plaer. Doncs vinga, nosaltres, que encara seguim una mica més, això és Camins cap de setmana.